La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Segueixes escoltant la caravana a Ràdio Estel. Mireu, abans parlàvem de la festa major del Prat de Llobregat. Avui comença també la festa major a Barcelona per antonomàsia, les festes de la Mercè. És Santa Tecla, és festa major, per tant, també a Sitges, també ho és a la ciutat de Tarragona, i és precisament per això que fa ben pocs dies, de fet fa 2 dies, es va presentar una iniciativa doncs, que val molt la pena descobrir. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com deies, avui al vespre comencen els concerts de les festes de la Mercè i coincidint amb aquest inici, l'Hospital Clínic de Barcelona ha impulsat una campanya contra la violència sexual per sensibilitzar el jovent durant les festes. Sota lema Prou violència sexual et queda clar, el centre proposarà diumenge, per exemple, a zona universitària, diferents activitats com pintar un grafiti en directe o fer tatuatges gratuïts amb dibuixos de la campanya, i a més s'incentivarà els joves a que comparteixin l'etiqueta hashtag et queda clar a les xarxes socials amb l'objectiu de lluitar contra aquest problema que segurament és un problema de salut pública. I per parlar, Joan, d'aquesta campanya, però també analitzar les dades de violència sexual i veure quin és el futur que ens espera, doncs d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, saludarem a la responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic, Núria Vilamajor.
Precisament per això hem triat avui a Rosalén i aquesta Puerta Violeta per parlar-ne de tot plegat. Núria Vilamajor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Núria, aquesta campanya Prou Violència Sexual et queda clar? Té preparades un conjunt d'accions, sobretot el diumenge 25, entre el carrer Martí i Franques de la zona universitària, on s'hi celebrarà l'habitual concert dels 40, los 40. Quines activitats es duran a terme durant aquest diumenge?
Bé, doncs bàsicament el que farem serà activitats de sensibilització, de conscienciació, per veure si animem a tota la gent que hi assisteixi doncs, a convertir-se en activista d'aquesta campanya. Nosaltres el que pretenem és llançar-la a la societat perquè la societat se la faci seva. Llavors, bueno, hem pensat que estem en un entorn, en un context de festa, de diversió, de gent jove, i el que hem de fer doncs, és coses que connectin amb ells, i bé, allà estaran voluntaris de l'Hospital Clínic de Barcelona, doncs que el que faran serà posar aquest tatu temporal que hem dissenyat expressament per la campanya, amb aquest eslògan Prou violència sexual et queda clar, i per altra banda hi haurà una artista urbana doncs, que estarà fent en directe un grafiti, un mural grafiti fet amb temàtica de la campanya i que s'anirà doncs, veient a les pantalles del concert. Uh-huh. I bàsicament això, i animar la gent doncs, que comparteixi fotos amb el tatuatge, que comparteixi el hashtag. El que volem és que se'n parli.
On podem aconseguir un tatuatge com aquest?
Doncs mira, el tatuatge com aquest, qui el vulgui haurà d'anar al concert. Per avui és així, és una activitat que s'ha pensat doncs, per fer-la aquell dia. Sí que hi ha molta gent que ens ho està demanant, i bueno, també hem de dir que això és un començament, és a dir, aquesta campanya està feta per al concert de la Mercè, però evidentment la causa es mereix doncs, donar-li recorregut. No oblidem que el 25 de novembre és el Dia Internacional de la Violència de Gènere. El que volem fer nosaltres és començar a moure la gent, que la gent s'apunti, que la gent es mobilitzi per durant aquest temps anar fent. Per tant, tatuatges segurament d'aquí en endavant us podrem dir a tothom com aconseguir-lo.
Un tatuatge que podreu aconseguir, com ens deia Núria Vilamajor, en aquest concert i que ja podem veure a través de les xarxes socials a tot arreu, perquè ja s'han posat personalitats de la cultura catalana, de la talla de Natza Ferrer i unes quantes més. Dèiem que és una campanya que ha organitzat l'Hospital Clínic de Barcelona. Com s'ha organitzat l'Hospital Clínic per tirar endavant aquesta campanya?
Doncs amb molta motivació, amb moltes ganes i un molt equip al darrere empenyent. La veritat és que el Clínic fa més de 30 anys, com diem en aquesta falca publicitària que s'està emetent en algunes emissores, fa més de 30 anys que tenem violència sexual, i això no és per felicitar-nos. I nosaltres en som, doncs, com a professionals, testimonis de primera línia del que passa, però evidentment també som part de la societat i creiem que s'ha de fer alguna cosa i que si la podem, doncs hem de fer. I a partir d'aquí comencem a treballar i ens hem trobat pel camí, doncs, que moltíssima gent de dintre del clínic, també de fora, però de dintre del clínic, doncs, com a voluntaris, com a part de l'equip organitzador, estan empenyent i fent possible que sigui realitat. És a dir, hi ha molta implicació de tot l'apartat de comunicació, de tota l'activitat de responsabilitat social, de mecenatge, però tots els voluntaris de totes les àrees que s'han apuntat a col·laborar el dia 25 de setembre en el concert, i com no també la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital, que és un referent en atenció d'aquest tipus de violència, doncs que també hi ha posat tota la seva força.
Ara ens deies, Núria, que el 25 de novembre és evident que celebrem el Dia contra el Maltractament de les Dones, però precisament aquest mes de setembre fa 30 anys que l'Hospital Clínic atén joves víctimes de la violència sexual. Sí que et voldria preguntar si 30 anys no han estat suficients per conscienciar la societat.
A veure, és un problema que tenim i és un problema gros i tots en som conscients i diria que quasi bé fa mal de dir, però sembla que ens haguem acostumat una miqueta. Cada vegada que escoltem una notícia, cada vegada que llegim una notícia d'aquestes característiques, doncs tots ens espantem, ens escandalitzem i ens fa mal, però sembla que no som capaços de fer res, no? Sempre la societat sembla que estiguem esperant que sigui un altre que mogui peça per nosaltres. La seguretat ciutadana, els polítics, vull dir, no sé, sempre esperem, però és evident que la violència sexual és un problema que està a la societat i que la societat ho som tots, i per tant tots podem fer alguna cosa. Allò que diem tant de la tolerància zero, doncs segur que tots, un comentari en un to inadequat, amb una expressió inadequada, un gest, observar que passa alguna cosa que no m'acaba d'encaixar, saber d'algú que està patint violència, és a dir, tots podem fer alguna cosa i això és el que toca. Quan hem de plantejar una campanya així és perquè realment tenim molt camí per fer encara.
Això t'ho vam preguntar, no sé si ens podem posar una mica utòpics amb les dades que tenim a sobre i pensar que en un futur no gaire llunyà no caldran campanyes com aquesta.
Esperem-ho. La realitat és que el clínic el darrer any atén unes 500 víctimes.
500,
unes 500 víctimes. Els darrers 5 anys són 2023, pràcticament. No cal parlar gaire de xifres, tampoc només cal estar atent a el que dieu als mitjans de comunicació per saber que hi ha casos i que es donen i que això passa.
Mira, ara que parlem de xifres, Núria, jo crec que sí, que cal donar-les perquè tots en siguem conscients de què parlem, i és que les dades parlen per si soles, eh? Segons dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, el 2021, el 90% de les agressions van ser a dones i el 10% a homes, el 100% dels agressors van ser homes, el 50% de les agressions van ser a dones d'entre 16 i 25 anys, estem parlant de gairebé nenes, el 17% de les agressions a dones van ser comeses per més d'un agressor, xifra que significa el doble que l'any anterior, o el 30% de les agressions comeses van ser sota la submissió química. Aquest és un altre greu problema, no, Núria, la submissió química?
És el que m'ha estat sentint tot aquest estiu, no? Uh-huh. És a dir, és una nova modalitat de violència, sí. Sí, vull dir, és un fet que s'està donant els darrers temps, preocupant també.
No sé si noteu, i precisament per això la campanya l'heu iniciat pocs dies abans de la festivitat de la Mercè a Barcelona, no sé si noteu en aquest tipus de festivitats on s'hi agrupa moltíssima gent un cert increment d'aquests casos.
Mira, realment no té una relació el fet de que hi hagin aquest tipus de casos amb què ho fem ara per les festes de la Mercè. El motiu pel que ho fem ara és bàsicament perquè és una oportunitat de trobar-nos amb els joves. I creiem que aquesta campanya el que hem de fer és adreçar-la amb ells. Tu has parlat d'aquestes xifres i és evident que és un problema que ens afecta a tots, però que amb un percentatge molt elevat els afecta amb ells. I ells són, a més, els que es trobaran al futur. Per tant, són els que tenen el poder transformador i els que hem de fer alguna cosa. Nosaltres també. Per això llancem el testimoni i els hi podem deixar a les seves mans. Ens adrecem ara a la Mercè perquè és on els trobem i perquè creiem que és un bon moment per comunicar-nos i per dir-los, nois, això està passant i això hem de fer tots alguna cosa, ens hem d'implicar.
I és una mica, com dius, Núria, ens hem d'implicar i ens hem d'implicar tots. Noies, evidentment, que són en gran part, i ara en donàvem les dades, qui pateixen aquestes agressions, però nois també.
Correcte. El 100% són agressors homes, però no tots els homes són agressors. És a dir, nosaltres no ens adrecem a tots els homes. El que estem fent és dir, escolteu, hi ha un 100% d'agressors que són homes, hi ha un 90% de víctimes que són dones, un 10% que són homes, i aquí el que hem de fer és cadascú com a individu doncs, estar atent. I si us fixeu, el tatuatge aquest del que parlàvem al principi és un ull, que el que vol significar aquest ull és això, no? Doncs escolta, estiguem tot atents, estiguem al cas, pronunciem-nos, o sigui, fem aquesta reflexió i fem aquesta expressió rotunda de dir prou, n'estem tips, o sigui, no és aquesta la societat que volem, i anem a les festes de la Mercè a dir-los als joves, escolteu, és aquesta la societat que voleu pel futur, és el que voleu ara, per tant, activem-nos tots.
Anem al cas pràctic, Núria, si et sembla bé. Si una persona pateix una agressió sexual durant la Mercè, com ha d'actuar?
Doncs en allà al concert de la Mercè hi haurà els punts liles de l'Ajuntament de Barcelona, que està informant, si ja us fixeu, a tots els concerts que s'estan duent a terme aquests dies. Aquests punts liles estan ubicats a cada un dels concerts que es duran a terme, perquè qualsevol cas que es doni víctima s'hi pot adreçar directament, o persona que vulgui ajudar una víctima o que vegi alguna cosa, doncs evidentment s'hi traslladi. El punt lila és el centre on s'han d'adreçar en qualsevol cas.
Deixa'm preguntar-t'ho a la inversa. Quin és el protocol que seguiu des de l'Hospital Clínic?
Des de l'Hospital Clínic, doncs, el que es fa és el centre de referència per atendre aquest tipus de víctimes. Quan hi ha algun cas, evidentment, entra a través d'urgència i s'activen doncs, els protocols interns d'atenció i de suport i de seguiment.
Núria Vilamajor, responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i respondre'ns tots a aquesta pregunta. Molt bona festa major, esperem sense cap tipus d'incident d'aquest tipus.
Segur que sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Seguim escoltant Rosalén i aquesta Puerta Violeta que ens parla de tot plegat. Comentàvem certes dades i les comentàvem amb l'Hospital Clínic de Barcelona, amb Núria Vilamajor, mecenes de la campanya de l'Hospital Clínic de Barcelona. Dèiem, és que atenció a aquestes dades, el 90% de les agressions van ser a dones i el 10% a homes, el 100% dels agressors van ser homes, el 50% de les agressions van ser a dones d'entre 16 i 25 anys, el 17% de les agressions a dones van ser comeses per més d'un agressor, o el 30% de les agressions comeses van ser sota submissió química. Precisament nosaltres que volíem analitzar aquest tipus de dades i fer-ne balanç també amb una experta en tot plegat, i és per això que ja tenim amb nosaltres la psicòloga experta en violència masclista, Gemma Canomas. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Sí, bona tarda i gràcies a vosaltres.
Gemma, abans d'entrar en profunditat en aquestes dades, jo crec que hem d'aprofundir en el significat i entendre de què parlem quan parlem de tot plegat. Què és la violència sexual i quina diferència hi ha amb la violència masclista?
Bueno, són conceptes que tenen relació també entre ells. Llavors, de fet, és com una branca, podríem dir, la violència sexual de la violència masclista en general. Llavors, evidentment, ens trobem amb una problemàtica greu. Bueno, les xifres aquestes ja parlen per si soles. A partir d'aquest anàlisi veiem que, bueno, malauradament, aquest nivell d'agressions no ha disminuït de forma significativa. I les víctimes, que no és que m'agradi molt aquest terme, però per entendre'ns, no? Majoritàriament són dones i cada vegada dones més joves. El que veiem també amb els serveis especialitzats, no? Quan les estem atenent. Per això és molt, molt important, a part de fer prevenció, evidentment, adreçada tant a dones com noies com nois, que elles tinguin un nivell d'autoprotecció important, tant a nivell pràctic, concret, com en el plano, diguéssim, més de tipus emocional, psicològic, per cuidar-se, perquè en definitiva també és això, no?
Gemma, hi ha diferents tipus de violència sexual?
Bueno, sí, però giren entorn del mateix objectiu, que és situar a la jove o a la dona en un lloc d'objecte en lloc de subjecte, que és el que ha de ser. A l'agressor, quan porta a terme, diguéssim, aquestes accions, està situant a la dona en un lloc no de persona, sinó d'objecte, i, per tant, ell se situa com una espècie d'amo, podem dir. M'explico? Uh-huh. Clar, i això trenca qualsevol visió de dignitat, no? I de respecte i d'empatia respecte a l'altre. Aquesta és la, diguéssim, com la clau bàsica, no?, de la dinàmica aquesta que s'estableix.
Núria, volies preguntar també.
Sí, Gemma, bona tarda. A mi sí que m'agradaria saber de quina manera podem identificar si estem exposats en algun tipus de violència sexual.
Sí. Bueno, a veure, hi ha situacions diverses. Evidentment, no és el mateix una dona, una jove, vull dir, pot ser a qualsevol edat, però potser ara que s'apropen les festes de la Mercè, que surten més noies, bueno, podem també adreçar-nos a aquest col·lectiu. Que sigui, per exemple, invadida, atacada, diguéssim, en un espai o en un horari determinat i que ella no se n'adona del que està passant, bueno, seria un escenari diferent del que també escoltem amb una certa freqüència. Noies que per bona fe, per credulitat, per pensar que l'altre bueno, és un noi normal o és un conegut, no? Pues accedeixen a pujar, pues, al seu domicili. Ho he de dir així perquè escolto aquestes situacions, O entrar dintre d'un vehicle i llavors allà queden atrapades. Això seria com una variant més, diguéssim, no? I després està tot el que ara s'està parlant molt, també de la submissió química, les famoses aquestes, entre cometes, punxades, que no s'acaba d'esbrinar, no?, que hi ha darrere de tot això. Per tant, l'alerta l'han de tindre màxima, diguéssim, sense entrar en paranoies, però evidentment també a part de tindre una prudència normal respecte a les situacions, també elles que puguin reflexionar respecte a qui li donen confiança i a qui no, i per què.
Ara ens parlaves de les punxades, Gemma. Tots en som conscients que n'hem parlat molt durant aquest estiu, n'hem vist molts casos, no només aquest estiu. Durant el mes de setembre també s'ha produït alguna. Per què han augmentat en tan poc temps aquest tipus d'agressions?
Sí, és que realment això s'està investigant i no s'acaba de treure l'aigua clara, per dir-ho així, perquè no queda clar tampoc l'objectiu. Bueno, en principi hem de pensar que és aconseguir un objectiu en la línia de la submissió. La submissió química, que pot ser a través d'una beguda, d'algú que a l'agressor posi dintre de la beguda de les noies per atontar-les i poder fer el que vol fer, diguéssim, i aquí es veu claríssim, no?, com les condueixen en una posició d'objecte, o bé per aquesta altra via, que és nova i és bastant estranya, perquè ha augmentat. Bueno, és que jo no tinc tampoc una resposta absoluta, puc fer hipòtesis, però és molt perillós tot això. Sí, sí.
Clar, Gemma, quan patim en primera persona una agressió sexual, què és el que hem de fer?
Sí, en primer terme és buscar ajuda. Jo, justament perquè sabia que ara anàvem a parlar d'aquesta problemàtica, volia, si em permeteu, donar una referència, no?, d'un telèfon, perquè és una secció que va crear una fundació que es diu Salut i Comunitat, amb la que jo he treballat una sèrie d'anys també, amb serveis especialitzats, i llavors hi ha dintre de, que ho poden comprovar entrant a internet, hi ha un apartat que és Observatori sobre Violències Sexuals d'Oci Nocturn. I hi ha un telèfon que d'assessoria jurídica, que funciona també per WhatsApp i que es pot trucar. I si em permeteu,
donar
el número.
Sí, sí, sí.
Que és el 608 87 12 37.
Val, perfecte. 608 87 12 37. 608 87 12 37. I qualsevol persona que hagi patit alguna agressió sexual d'aquest tipus del qual estem parlant avui, doncs que s'hi pot adreçar tant trucant com per WhatsApp,
Sí, exacte, sí, sí. I a més, qualsevol persona que ens estigui escoltant i vulgui més informació, només té que entrar a Google i posar noctàmbules, perquè, amb una arroba, però, està posat així, que és, diguéssim, com aquesta secció que he comentat de la Fundació Salut i Comunitat, que es dedica, a atendre, i també fan programes de prevenció, una sèrie de coses.
Gemma, és evident que quan una noia jove, en aquest cas, estàvem parlant d'agressions a noies joves d'entre 25 i 16 anys, deia jo que podem parlar tranquil·lament d'agressions a nenes, ni a joves ni a dones, a nenes, directament.
Sí, sí.
Quan alguna nena pateix una agressió sexual, és evident que entenc que li suposen certs traumes i certes complicacions mentals. La persona que n'és víctima es pot recuperar d'una agressió sexual?
Clar, depèn també de cada persona, no? Perquè cada persona té un nivell determinat de recursos o un grau de fortalesa, diguéssim, interna, a nivell del jo, que diem els psicòlegs, pot recuperar-se ara. Clar, això necessita un procés, un temps, no és ràpid, perquè és una situació traumàtica. Quan he parlat abans, que he donat aquesta referència, no he mencionat, però suposo que ja és de sentit comú, que, acudir també a un servei hospitalari d'urgències, que tant a Barcelona com a altres poblacions n'hi han, perquè puguin fer la revisió oportuna, física, i a vegades també emocional, no?, de com es troben aquestes noietes o aquestes preadolescents, i a partir d'aquí també això pot facilitar el posar denúncia. I el que és molt recomanable és demanar ajuda psicològica, ja sigui per la via pública o privada, perquè puguin anar parlant de com se senten, de lo que han viscut, respectant sempre el seu ritme i el seu temps, per anar fent un procés d'elaboració, perquè si no pot quedar enquistat això i sortir més endavant en forma d'una depressió, una malaltia psicosomàtica. És molt important poder-ho processar.
Clar, Gemma, de dades n'hi ha realment per parar un tren, malauradament. De fet, avui hem pogut llegir les últimes dades recollides en el balanç de criminalitat del Ministeri d'Interior i hem pogut veure, per exemple, que a Catalunya es denuncia una agressió sexual cada 12 hores, per si no n'hi hagués prou, cada 12 hores es denuncia una a Catalunya, com dèiem, i a Barcelona ciutat una cada 2 dies. Creus que realment ens fa falta més educació sexual com a societat?
Sí, sí, sí. Però no només educació sexual, sinó afectiva guió sexual. Sí. Perquè, el que estem constatant és que, malgrat aquests anys que s'ha tractat de fer formació a molts nivells i amb l'àrea educativa, això no ha servit suficientment. perquè, bueno, jo tinc la meva opinió, que pot ser compartida o no també per altres professionals, però sí que veiem que s'ha quedat en un nivell bastant superficial, bastant reduccionista, i no s'ha incorporat tota la dimensió afectiva, perquè les persones som una globalitat. La sexualitat és una àrea, però no va, diguéssim, com suelta, per dir-ho d'alguna manera, no? I si ens fixem, en aquesta època que ens ha tocat viure, i sobretot a la societat també occidental, bueno, amb altres passen altres coses, però es posa molt de relleu tot el que té a veure amb la sexualitat, però a un nivell molt, com diríem, molt desvinculat, no?, de la dimensió afectiva, molt fonamentada en la genitalitat, ha anat en augment el visionat de la pornografia, que això espanta molt, perquè hi ha nanos de 10 anys que estan veient pornografia per internet, o menys de vegades, i clar, això és un caldo de cultiu, realment,
Per tant, Gemma, entenc que hi trobeu una explicació psicològica i, per tant, científica, a que hi hagi hagut aquest augment sobtat els darrers anys de violències sexuals, no?
Sí, no és casual, no és casual. Atenem, això és empíric, el que estic dient ara, No són teories ni elucubracions així...
No, per això deia, en base científica,
Sí, atenent noietes, quasi nenes, ens estan dient que nois amb els que es relacionen, les pressionen moltíssim perquè estan veient pornografia contínuament. Llavors, clar, aquí hi ha una relació. Fins a quin punt podem dir que és la causa en majúscula? Bueno, tindríem d'afinar-ho, però que té molt a veure, des de l'algú que sí. La societat en conjunt està molt, molt hipersexualitzada. Sí. Això és la societat ja en conjunt, a través de missatges de tot tipus, no? Televisió, revistes, internet... Però, clar, la incidència... amb certes etapes de la vida que encara s'està construint la identitat, doncs clar, implica més risc, evidentment, no? Uh-huh. I moltes noies no estan preparades per enfrontar tot això, perquè si es neguen, per exemple, a tindre relacions, les critiquen, no? Uh-huh. Que són com estretes, que són antigues, que dubten. Llavors, clar, això requereix doncs, realment unes formacions intensives però en profunditat, que estiguin implicades els centres educatius, les escoles, però també les famílies, perquè hi ha també bastanta desorientació per part de mares i pares.
Avui en parlàvem amb Núria Vilamajor, responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic, responsable també de la campanya juntament amb la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic. També n'hem parlat amb Gemma Cànovas, especialista en psicologia de la dona, família i experiència amb experiència en atenció a les dones afectades per violència de gènere. Gemma, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Sí, gràcies a vosaltres, Bona tarda.
Per cert, dos punts per tenir en compte i com a resum durant aquestes festes, si heu patit o algun company, companya vostra, ha patit alguna experiència de violència sexual durant aquestes festes, fàcil. Salut i Comunitat, 608 87 12 37. Podeu fer-ho a través de WhatsApp o trucant aquest telèfon o adreçant-vos, òbviament, a qualsevol dels punts liles que hi trobareu repartits per tota la ciutat, sobretot als concerts. Deia la campanya que us presentàvem avui sobre aquest tipus de violència, la campanya que presentava fa dos dies l'Hospital Clínic de Barcelona, i em quedo amb això. Prou violència sexual, et queda clar?
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, camines.
Arriba la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camines, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, gairebé 8 minuts que passen de 4:15 de 5 de la tarda. Ja us ho dèiem a l'inici del programa, que els divendres ens agrada sortir de la caravana, plantar la pantalla fora, posar el projector i fer aquest cinema a la fresca, si el temps ho permet, que de moment sembla que amenaça una mica de pluja. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda, hauríem de portar paraigües ja, eh?
Sí, amenaça plugeta, ja veurem les festes de la Mercè, de Santa Tecla, les festes majors del Prat, d'aquestes que n'hem parlat avui també, com van avançant. Avui ens portes un tipus de cinema... Ai, espera't. M'agrada molt com ho has pensat, això, perquè, clar, jo deia cinema romàntic. No, cinema romàntic.
Clar, és que...
Espera't.
I a més, cinema romàntic és com molt general, és a dir, sí, tothom sempre situa més pel·lícules de l'estil Cuando Harry Encontró a Sally, aquest tipus de coses, però...
Em deixes fer una cosa abans del pro?
Per favor.
Perquè parlarem del cinema romàntic que ens portes avui, Víctor, vale. Però jo deia... Si vol fer-ho algú, que no ho sé, jo deia, si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, perquè ara veurem que no és el normal per a Víctor Rodrigo, però si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, a més ho afegim a aquesta secció. 93 409 2771 o 93 409 2772 si voleu fer alguna recomanació per al cap de setmana sobre alguna pel·lícula romàntica. En Víctor, però avui ens portava cinema romàntic, però...
En un context molt concret, que és... La guerra.
Què és la guerra? Que n'estem parlant constantment als mitjans de comunicació.
Hauria estat molt fàcil fer el top 5 de millors pel·lícules, enfocar-ho més en bèl·lic, alguna cosa així, però crec que estem tots una mica sobrecarregats ja d'això. Llavors, la intenció és agafar històries romàntiques en un context de guerra.
Trobar l'amor entre bales, eh?
Exacte. Un poco de amor entre tiempos en tiempo del cólera. Llavors... Sí que és veritat que el cinema ha explotat molt més la Segona Guerra Mundial, perquè això és així, la indústria li va funcionar molt.
Sí, senyor.
Llavors veurem uns quants exemples que estan enfocats aquí. Altres, que potser a la gent li sona molt o li recorda molt la pel·lícula, però no se'n recorda potser del context romàntic que tenia aquella.
Magnífica pel·lícula, ja saps que jo sempre les colo i faig cunyetes de pel·lícules que m'han agradat molt. En aquest cas, una sèrie... Ara no m'està venint amb nom al cap, però sabràs de quina parlo si et dic que la van dirigir Steven Spielberg i Tom Hanks.
Sí.
Sobre la Segona Guerra Mundial.
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre.
Bueno, Brothers.
Que val molt la pena, si voleu entrar-hi, com ens deia el Víctor, en aquesta Segona Guerra Mundial. Avui, però, volem parlar d'amor en temps de guerra.
Exacte.
Per tant, ens portes la primera.
Què és? Pearl Harbor.
L'arma de despliegue ofensivo japonés. De diciembre.
Com m'agrada, ho reconec, quan els americans es posen així, 7 de diciembre.
Clar, sí, i a més, aquest punt patriòtic, perquè la pel·lícula és Michael Bay, és a dir, havia explotat tot, i què és el moment on explota tot de la història militar dels Estats Units, on era Pearl Harbor. Haig de confessar que és un plaer culpable, és a dir, hi haurà molta gent que segurament dirà, home, doncs millor, segurament hi ha altres millors. Sí, però en el context que parlem, de pel·lícules romàntiques en un context de guerra, crec que tots aquests ingredients pasteleros
és
segurament la millor, entre cometes, perquè t'ho dona absolutament...
És pastelito, tot. Ho hem de reconèixer, és pastelito.
Allò que et fa una mica el que és el triangle amorós, Ben Affleck, Kate Beckinsdale, Josh Harnett, els tres, els dos pilots... Sí. Tots aquests components, la banda sonora, etc., la fan una pel·lícula excel·lent per gaudir una estona d'aquesta barreja de gèneres.
Pearl Harbor, que val molt la pena, li comentava abans al Víctor, no només per aquest triangle amorós i si us agraden, com dèiem, els pastelitos, sinó per aquests vols dels ultralleugers de la Segona Guerra Mundial.
I veure també tots els
uau,
els vaixells, els destructors, l'ambientació, que això ho fan molt bé el cinema, els americans, aquella ambientació dels militars anys 40, tots els que són els sailors, com els diuen... Està molt bé, la veritat. O sigui, gaudiu-la.
Anem a la segona. Adiós pongo por testigo.
Que nunca más volveré a pasar hambre.
És que és... Quin clàssic.
Clar, o sigui, quin també clàssic. Et dic, m'he atrevit molt a posar lo que el viento se llevó perquè és molt difícil encasillar-la en un gènere molt concret. O sigui, només sí. existiria com el cine epopeico. Sí. O sigui, la cosa monumental, magnànima. I més una pel·lícula que dura que 4 hores i mitja, 4 hores 50...
Quan pots dir 9 i m'ho creuré.
I el que valen. Però sí que té moltes temàtiques pel mig, com la gran frase que acabem de dir, sí. tots els problemes racials, també els problemes de econòmics, entre cometes, de com sobreviure en una època d'entreguerres. Però, clar, la història d'amor que comença en Clark Gable i Vivian Leigh és el dia abans de que comenci la guerra de secessió.
Sí, senyor.
Llavors, vulguis o no, el taló de fons de la història romàntica i de com sobreviu els O'Hara i el que hi ha tot pel voltant és una guerra. I llavors sí, encara li dona un punt més de categoria i el fet de com ella està enamorada de l'Ashley, però no pots... Encara que siguin matisos, el barrejar el fet del romanticisme i un període de guerres no pot no estar a lo que el viento se llevó.
T'hi junto, a més, no només aquesta experiència romàntica com a parella, i, per tant, doble pastelito, sí. sinó també aquest cert amor, no?, que s'hi respira entre Scarlett O'Hara, entre els criats, no?, sí. en un context difícil.
Exacte. Sobretot en el fet de que és molt literari, perquè també està basat en una obra, ara me'n recordaré mai, si la Margaret Miller o... Mai me'n recordo el cognom, però... aquest punt literari, sobretot cinematogràfic, de que l'amor en èpoques de guerra és com que agafa un to molt més elevat i molt més passional i molt més visceral i, clar, vulguis o no, en molts dels elements o episodis, perquè al final també el que el viento se llevó la podríem segmentar en episodis.
Sí, podríem fer una sèrie.
Podríem fer una sèrie, tallar-la entre trossets i es vendria molt millor. Està molt marcada pel fet de la guerra i un amor en guerra, que és el més maco de tot.
S'ha fet en alguna ocasió, això? És a dir, s'ha agafat alguna pel·lícula i se n'ha fet una sèrie d'aquella pel·lícula?
Si se n'ha fet, no en tinc consciència, però segurament la denunciaria. Però... perquè és que no pots fer-ho en el format. Per exemple, The Irishman es va plantejar, que van sortir alguns mitjans de comunicació americans, a dir, bueno, si no la podeu veure així, que és tan llarga, segmenteu-la. No s'entén així. No funciona així, llavors seria difícil.
Anem a la tercera?
Endavant. When we go strolling in the park at night, all the darkness is a blue. Who cares if we're without a
light? They can't black out the moon. Sona així, però no és de l'època de lo que el viento se llevó.
No. O sigui, aquesta, tornem a entrar a la Segona Guerra Mundial, que és el que hem dit al principi. Sí. Al final, vulguis o no, molta la indústria cinematogràfica ha donat voltes aquí, perquè no sé quin component romàntic o que a la gent li agrada sempre que hi ha Segona Guerra Mundial en els contextos d'amor. I és una mica la sorpresa que porto d'aquesta llista. A mi em va agradar moltíssim, i això sí que és una opinió molt subjectiva personal, i per això la porto, i de les meves llistes sol ser de les primeres, que és la pel·lícula Su Mejor Historia, que és del Lon Scherfig, una producció britànica que t'explica com un grup de cineastes, sobretot gent jove, una noia que és la Gemma Arterton, i un noi que és el Sam Claflin, que qui no els conegui, busqui ara mateix a Google i els visualitzarà segur, han de fer una pel·lícula, una obra cinematogràfica / propagandística per donar-li forces al poble britànic. I llavors, entremig de tot aquest context, sorgeix una petita història d'amor que es va anar fent una mica més gran a cada setmana que passa de rodatge. Quin és el punt divertit? Que, clar, ells no van a la guerra. I sobretot el fet que el Sam Claflin no va a la guerra i té edat d'estar allistat i anar a la guerra. Llavors es barregen tots aquests components entre cometes una mica de el traïdor, el covard que no hi va, encara que tu estàs fent com un esforç bèl·lic perquè estàs fent un rodatge de propagandístic.
Una mica el que passa a la rereguarda, eh?
Exacte. I sobretot molt ben guionitzat, perquè no és ni una història dramàtica en el sentit de volem donar-li una sobrecàrrega política, ni tampoc una sobrecàrrega romàntica. Potser és aquell punt que només troben els britànics de ni tanto ni tampoco. allò de saber com estirar les coses i que quedi perfectament quadrat. Per això, a mi m'ha sorprendre molt la pel·lícula, perquè el guió és sublim en aquest sentit. Per això la recomano molt, encara que molta gent ho veurà com... Ah, és una història una mica d'allò de pel·li de tarda britànica que trobo Filmin i que dura 55 minuts. No, no, doneu-li una oportunitat, perquè de veritat jo em va fascinar. Fa 6 anys que va sortir el 2016 i me'n recordo com si fos ahir.
Abans parlàvem de pastelitos americans, que els saben fer molt bé, aquestes històries d'amor que empalaguen una miqueta. No sé si amb els britànics saben suavitzar aquest pastelito, precisament per això que deies, per incloure aquest to humorístic.
Sí, i sobretot aquell punt àcid, de que segurament les circumstàncies històriques també els hi donen aquesta categoria tan forta, perquè els Estats Units, quan ho fan des d'allà, des de la rereguarda, clar, és aquell punt de superioritat de aquí no ha trepitjat ningú res. I, en canvi, el Regne Unit, doncs, totes les històries dels bombardejos de Londres o els bombardejos de les ciutats més al sud del país... I en les històries s'explica molt bé i sobretot se li dona aquella categoria també de la rereguarda campestre, de com tot el país, vulguis o no, les zones urbanes i no urbanes, sobretot encara més rurals, perquè sí que hi ha zones rurals que són una mica urbanes, però com sobreviuen a tot allò i hi ha com aquella sensació d'estem vivint un moment transcendental per nosaltres o estem tots a la vegada i fent certes coses... o ja sigui, donant-nos relacions d'amor, vivint, perquè potser no ens queda gaire res, i els tindrem aquí a la porta. Llavors això, posat, clar, jo ho estic dient, i sembla com un gran discurs, etcètera, sí, sí, t'imagina't sí. Tenir grans guionistes i que et surti una història, que al cinema al final són grans històries.
Anem cap a la quarta que ens porta en Víctor Rodrigo avui.
Puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No, déjame!
Hay que luchar contra la maldad.
Se aventura pastelito.
Ja. I no només pastelito, sinó que crec que...
El, banda sonora impressionant, per cert.
És impressionant. El director Terrence Malick, segurament no existeix ningú millor en fer pel·lícules antibèl·liques a la modernitat. Si te'n vas enrere, segurament és Stanley Kubrick i poco más. Perquè aquí et planteja una història que segurament des de les perspectives de Hollywood no s'ha explorat perquè ningú ha volgut o perquè els és igual. Que és com ciutadans austríacs o almenys alemanys, perquè ja es considerava que era territori alemany, reneguen de l'auge del nazisme, perquè això estem parlant dels moments de l'Anschluss, és a dir, 38, 37, 39, i com un matrimoni que viu a les zones de les muntanyes d'Àustria, al veure tot el fervor nacionalista nazi, ells diuen que no, que ells no estan entenent què està passant, i engarjolen el marit. Llavors és com aquella història d'amor que es barreja amb una història humana i humanista, sobretot, en el sentit de tots aquests valors que hem anat sentint també en el tràiler, aquest punt de jo no li puc dir que sí a la maldat absoluta que veig, es barreja, i per això la recomano moltíssim, i a mi em va commoure molt amb, una banda sonora impressionant, i dos, unes imatges increïbles, perquè si algú recorda a Terrence Malick, és el director de La delgada línia roja.
Sí, senyor.
Llavors, aquells punts de tu en moments tan violents o forts o contundents o foscos, tens un personatge com Malick que et sap dirigir la càmera d'una manera i, clar, situeu-vos. Àustria, anys 30, zones rurals, muntanyes, la granja, com ell està a la presó, com entre passadissos intenta sobreviure, tot això amb aquesta càrrega d'amor de com es sobra dins la Segona Guerra Mundial, dins d'Àustria i dins del nazisme. O sigui, em sembla la millor definició de com sobreviure amb el teu amor.
Videoculta que la podem trobar, eh?
La podem trobar a un parell de plataformes, que és Disney Plus i Filmin.
Anem a la cinquena, va.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Cántala, Sam.
You must remember this. kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
Sense més tenir ningú, l'altre dia em preguntaven què tal el programa de ràdio. És evident que acabem de començar aquesta temporada amb la caravana de Ràdio Estel, i deia, mira, una de les seccions que m'ho passo més bé és amb en Víctor Rodrigo fent cinema. I tot i que sona molt idíl·lic i molt romàntic, Víctor, sempre ens quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París. És que jo crec que haurem de gravar el vídeo quan acabi la temporada, sí, tu i jo sortim per aquí.
Home, sisplau.
Fent això. És impossible fer una llista amb aquests dos subgèneres i que la número 1 no sigui Casablanca, i que tothom pot dir, és que sempre es posa, és que sempre es diu, és que és igual, és que és la número 1. És una pel·lícula que aquest any celebra 80 anys, uh-huh, i la poses ara mateix i segurament es menja moltes pel·lícules que estiguin en aquesta subtrama. Ja no et dic les altres, com seria que sigui un thriller policia, que entre cometes, embarrejant comèdia i fins i tot categoria històrica i fent propaganda, però al final és una pel·lícula també propagandística.
Sí, 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 tant.
I que tu no compris com a pel·lícula propagandística, sinó puguis veure com una relació d'amor. És tot, o sigui, Humphrey Bogart i Ingrid Bergman estan increïbles, o sigui, mira que han tingut...
Que deien que no es tragaven gaire,
que no es tragaven gaire, i mira que ells dos han tingut altres parelles cinematogràfiques en què la química és impressionant, però és que aquesta... Clar, tu veus el primer pla de la Ingrid Bergman cantant aquesta cançó al costat, i apareixent Bogart i adonar-se... És igual, és que és una darrere l'altra, llavors... Tornar-la a veure sempre és una... Qualsevol excusa sempre és bona per tornar-la a veure, i crec que amb aquesta... previsió de temps que tenim aquest cap de setmana, seure, posar-se la manta a sobre i tornar a Casablanca,
sí, tant.
És que és impossible no temptar-hi.
Escolta'm una cosa, conforme anaves parlant, Víctor, jo anava pensant, esclar, Casablanca del 42, no? Mm-hmm. No sé si en aquest, precisament en aquest tipus de cinema, tot i que estiguem parlant de pel·lícules romàntiques amb un cert caràcter bèl·lic de rerefons, però en pel·lícules bèl·liques, s'ha perdut o s'ha deixat apartat una mica el que seria el guió, el diàleg, en pro de explosiones,
sí,
efectes...
I sobretot també la perspectiva de les històries, perquè crec que tot ho canvia en Vietnam. És a dir, Vietnam canvia aquell punt sociocultural a nivell Hollywood, i Hollywood al final és la madre de tots els problemes a nivell del cinema. Un altre dia parlarem del cinema europeu, però... el que fa és que canvia tots aquests guions, transcendentalitat de les històries humanes, personals, de persones, per com una cosa més transcendental i visceral i passional. I què comporta això, i en un marc de guerra? Les explosions, la sang, el fetge, el dolor. Llavors, ha hagut de transmutar una mica, i fins i tot, per exemple, el gran exemple Dunkerque, de Christopher Nolan, seria com el gran cinema aconseguit d'això, però... al final no parlen, no hi ha un gran diàleg, potser entra en tota la pel·lícula i duren 2 hores i quart, són 25 minuts el total de metratge parlat. Llavors, es fa difícil perquè com aquesta que t'he portat, la tercera, la Su Mejor Història, és com una cosa que passa sense pena ni glòria, perquè ara el que s'ha establert com a prioritari, una mica entre cometes, és tot aquell esplendor d'explosions, que al final és una gran contradicció, perquè és una cosa molt horrorosa, veure-la en la seva gran esplendor, perquè els efectes especials t'ho permeten, que en l'any 42 era impensable, segurament, i t'havies d'anar més en històries teatrals, històries guionitzades, històries romàntiques, històries que tinguessin un filó més literari, que no pas matar-se en una trinxera perquè no ho veuria la gent, i no estava la gent acostumada, ni tampoc la moral.
Clar, ara pensant,
la moral ha canviat moltíssim.
Ara pensant, deia, però hi ha alguna pel·lícula que aconsegueixi lligar els dos termes? És a dir, per un cantó aquestes explosions i aquesta categoria d'emocionar, sí, a través del fet... i certa importància del guió dels seus personatges, i m'ha vingut al cap Apocalipsi Now, segurament perquè has dit Vietnam.
Sí, i això és Vietnam, però, per exemple, si te'n vas una mica més enrere, Senderos de Gloria.
Ahà.
O sigui, en el sentit de no donar-te tampoc el punt de veure una gran explosió, però és que Kirk Douglas apareix ensangonat tota l'estona, està a la trinxera, li cauen per sobre molta pols i moltes pedres, i és com aquell punt de dir... estàs notant cinematogràficament el dolor i de la guerra, però després hi ha la categoria forta del guió i de la història que hi ha darrere, sobretot antibèl·lida.
Aquest és el Top 5 que ens ha portat avui en Víctor Rodrigo. Sempre ens queda, però, la pel·lícula relacionada amb la notícia de la setmana. Quina notícia has agafat?
Aquesta setmana ho volia girar tornant una altra vegada al punt de la guerra i dir, bueno, un senyor president rus ha decidit posar sobre la taula uns missilacos ells nuclears. I
estem vivint una pel·lícula de James Bond, una mica?
Pitjor, jo crec que estem vivint la de Telèfono Rojo també, en aquell punt, però sense que faci gràcia.
Exacte.
Llavors, volia explotar per aquí, però he dit, no anem cap allà, mai millor dit explotar-ho. Mm-hmm. I aquest cap de setmana què passa? Les eleccions a Itàlia.
Correcte.
Llavors, fer una mica un altre paral·lelisme. La setmana passada ja vam fer el Divo, tornar una mica a aquella cosa, he dit, calla, que hi ha un origen on tot es pot explicar de què està passant en el sistema polític italià, perquè és complex, és laberíntic, hi ha gent que no entén absolutament res, ni tampoc confusió una cosa a l'altra.
No, hi ha italians que no entenen absolutament res.
Hi ha italians que no entenen des de fa generacions. Llavors, quin pot ser un dels orígens cinematogràfics que et pot explicar la situació? El Gato Pardo.
Un sueño, querido Chevalier. En un prolongado sueño viven los sicilianos. Y odiarán siempre a todo el que pretenda despertarlos, aunque sea para ofrecerles maravillosos dones. Y entre nosotros, dudo sinceramente que el nuevo reino pueda ofrecer maravillas que nos despierten.
La importància del diàleg, parlàvem, eh?
Exacte, i més que al final el gatopardismo, entre cometes, i és una corrent fins i tot filosòfico-política, perquè és el si queremos que todo siga como está, que todo cambie. I és la gran frase que tothom fa servir de para que todo cambie y todo siga igual, que són les versions posteriors que s'han anat fent per retallar aquesta, és d'aquesta pel·lícula Luchino Visconti, que està basada en el llibre del Giuseppe Tomasi, que és l'únic llibre que va escriure, que és com una família aristocràtica de Sicília veu com les tropes de Garibaldi arriben a la illa perquè és el procés de la unificació italiana. I és com tots ells se n'adonen que el seu modus de vida acabarà per sempre. Però al final la reflexió de la pel·lícula és que no és veritat, perquè els italians això no ho fan, ni tampoc s'entenen, sinó que munten el sidral...
Italià, això, et vengo una cosa, però no...
Et munten el sidral, i la gran revolució, tot canvia, però li venen a oferir a ell el don, que és el Burlancastre, fa un papelón increïble, i a l'Andelon, que és el seu fillol, els hi ven, sereu senadors en el pròxim règim. Llavors, què està canviant si tindrem el poder igual? Aquesta màgia també t'explica una mica el fet de com ells viuen en un context de somni idíl·lic d'antic règim i que els menjaran el nou règim, però és que no se'l mengen, perquè són italians.
Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'esperem el proper divendres amb més cinema, ja veurem si a la fresca o no, però amb
exacte,
més cinema segur.
Intentarem amb menys italians.
Exacte. Ja ho veurem. Nosaltres que de moment deixem aquí a aquesta hora, escoltem els serveis informatius d'aquesta casa, amb Carla Boigas, Pere Juventí al capdavant, i de seguida ens queda la darrera hora de la caravana i de la setmana. No us la perdeu, fins ara.